D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 3. Anem als esports. Demà, a partir de les 9 i al Camp Nou, Barça-Borussia de Dortmund. És el preludi d'una setmana clau per l'equip de Valverde que diumenge visita el Wanda per jugar contra l'Atlètic de Madrid. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
La preocupació de Valverde la juga al voltant de l'eix de la defensa i la part del davant. Griezmann, Dembélé o repetir amb els quatre davanters?
Seria l'opció més arriscada, però el reflex de la necessitat de sacsejar l'equip. Un Griezmann que ha estat protagonista aquesta setmana al portal de la UEFA en una entrevista en què ha explicat que millora la seva relació amb Leo Messi, que la timidesa no hi ajuda, però que ja sopen plegats, diu. I que li està costant entrar en la dinàmica de joc de l'equip, per la manera d'entendre el futbol i perquè la banda esquerra encara és un escenari on no es troba còmode del tot.
És una nova posició per a mi, estar a la izquierda. No tengo todavía pillado los movimientos de Luis o de Leo o de Usman o de mis medios o de mi lateral. Hay veces que cuesta y con el balón pues no tienes confianza, te falta confianza para dar un pase o tirar la portería, pero eso se va a ir mejorando.
Darrere, amb l'Englet reintegrant-se al grup, el dubte és Umtiti. No ha jugat dos partits en una mateixa setmana des de fa més d'un any i no juga en Champions des del començament de la temporada passada. Això sí, en una entrevista al diari Marca diu que del genoll està plenament recuperat.
Muy bien. Ahora solo quiero pensar a jugar. Tengo buenas sensaciones y ya está.
Semedo i Jordi Alba són baixa, per tant, Júnior i Sergi Roberto ocuparan les bandes. Al mig del camp, amb Artur descansat a Leganés i De Jong i Busquets, faves comptades, amb l'asterisc d'Arturo Vidal, un futbolista cada vegada més important en el pla de partit de Valverde.
Tot això pel que fa referència al Barça, però a Dortmund, Salmu, tampoc no és que estiguin gaire tranquils.
La mala notícia ha arribat a la part ofensiva. Paco Alcácer, el nou pur de l'equip, és baixa després de lesionar-se el genoll contra el Paderborn. S'ha quedat a Barcelona, a Dortmund, no viatja amb l'equip i demà no serà el Camp Nou. A més, el Dortmund no acaba de rotllar. Aquest cap de setmana contra el CUE anaven perdent 0-3 i van acabar empatant in extremis. El club, de portes en fora, ratifica Lucien Fabra, però al mateix temps admet que els pròxims resultats de l'equip marcaran el camí. Si per al Camp Nou s'ho juga tot a Berlín el cap de setmana. Per començar a sortir de dubtes, avui dia de rodes de premsa a la ciutat esportiva, Frenkie de Jong i Ernesto Valverde compareixeran a les 4, a les 7 entrenament i vora les 9 convocatòria. Al Camp Nou, a 6:15, Marco Reus i Lucien Fabra atendran els mitjans de comunicació. A les 6, entrenament previ a l'escenari del partit.
Per cert que avui Samu, la FIFA ha donat a conèixer els 50 nominats per la pilota d'or.
Això mateix, el Barça té 5 representants, Ter Stegen, Alba, Piqué, De Jong i Leo Messi. El Liverpool amb 2 representants és l'equip que més futbolistes ha portat. Dilluns a París s'entrega aquesta pilota d'or de la UEFA.
Demà, per tant, el Barça jugarà contra el Borussia de Dortmund, un partit molt important per tal de no complicar-se la vida en aquesta Lliga de Campions. Però avui ja es disputen 8 partits d'aquesta penúltima jornada de la fase de grups de la Champions. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada, la d'avui, on clubs com ara el Madrid o el City buscaran classificar-se matemàticament pels vuitens de final.
3 dels equips que juguen avui ja s'han guanyat el passaport pels vuitens. Són el Paris Saint-Germain, el Bayern de Munic i la Juventus. Avui ho poden aconseguir 4 més. El Madrid, el Tottenham, el City i l'Atlètic de Madrid. El que ho té més fàcil és el conjunt de Pep Guardiola, al qual li serveix un empat a casa contra el Shakhtar Donetsk. El tècnic català no vol jugar-s'ho tot a l'última jornada.
Demà tenim l'oportunitat de resoldre la lligueta de grups a casa contra el Shakhtar. Els coneixem bé i ells ens coneixen bé a nosaltres. Veurem com està la nostra condició física i com juguem, però hem de fer el màxim per anar a Zagreb amb la feina feta.
L'altre partit d'aquest grup, el C, és l'Atlanta Dinamo de Zagreb. També ho té ben encarat el Tottenham, que juga a casa contra el coer del grup, l'Olympiacos. Un partit especial, ja que serà el debut de José Mourinho al camp del seu nou equip. El portuguès, però, assegura que no es posarà nerviós, ja que porta molts anys en aquest ofici.
No estic nerviós pel debut a casa. He viscut molts partits, tinc massa experiència per sentir-me així. Res de nervis, res estrany. Però està bé començar guanyant, com vam fer en el partit de Lliga. I arrencar una victòria en el primer partit a casa és important.
Si guanya el Tottenham ja estarà classificat. L'altre partit d'aquest grup és l'Estrella Roja Bayern de Munic. Una situació similar és la del Madrid. Juga a casa i si suma els 3 punts ja serà als vuitens. En aquest cas, però, el seu rival és el PSG, el líder del grup A, que necessita un punt per garantir-se la primera plaça final. També es preveu la tornada de Neymar a la Champions després de quasi un any d'absència, tot i que els mitjans francesos a les últimes hores asseguren que d'entrada s'haurà a la banqueta. Thibaut Courtois, el porter del Madrid, sap que l'equip necessitarà el suport de l'afició per derrotar el rival.
A mí yo estoy ahí al 100% en el partido, yo creo que todos los compañeros también, y que no pensamos en que el Bernabéu está pitando. Yo creo que ellos tienen su opinión y pueden tener su opinión, y por eso también van al partido, para apoyarnos, espero siempre, pero bueno, sabemos que es un público crítico que siempre quiere que estamos al 100%.
L'altre partit en aquest grup és el Galatasaray Bruges, i ens queda per analitzar el grup D. L'Atlètic de Madrid necessita guanyar a Turí al camp de la Juventus per classificar-se per als vuitens. En cas contrari, s'ho jugarà tota l'última jornada a casa contra el Lokomotiv de Moscou, que avui rep el Bayer Leverkusen. Aquest partit i el Galatasaray Bruges començaran quan faltin 5 minuts per a les 7 de la tarda. La resta a les 9.
Tot això pel que fa referència a la Lliga de Campions avui i demà, però l'Espanyol també té competició europea aquesta setmana, a la Lliga Europa. Dijous juga al camp del Ferencváros hongarès. Si guanya, s'assegura la primera plaça del seu grup, l'AC. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, i més enllà de ser primers de grup, l'Espanyol el que busca també és una dosi d'alegria i bons resultats. Resultats que no està obtenint a la Lliga, però sí que ho està fent a Europa. Per tant, podríem dir que el partit contra el Ferencváros de dijous és important per guanyar confiança. En aquesta mateixa línia parlava Víctor Sánchez, pel jugador de Rubí, la Lliga Europa es una competición muy ilusionante que ayuda más que resta.
Bueno, yo creo que siempre va bien, como te digo, es una competición que nos encanta, que es una competición que la cogemos con la máxima ilusión posible. Y como te digo, nunca va mal jugar competición europea. Ya te digo, ojalá pudiéramos estar cada año jugando competición europea y seguro que nadie se quejaría. Y el año que faltase seguro que la echábamos de menos. Entonces, ya te digo, no, en ningún momento nosotros vamos a decir ni que nos sobra ni que nos viene mal.
Víctor Sánchez creu que l'equip ha de seguir la mateixa línia dels últims partits. De fet, el migcampista català apunta que des que va arribar Machín l'equip cada cop és més difícil de guanyar. El que falta és fer un pas endavant.
Des que llegó Machín, lo he dicho siempre, creo que hemos sido inferiores a algún rival en algún momento concreto. Creo que Atleti y Bilbao en algún momento y Atlético Madrid en algún momento del partido. Los demás creo que no hemos sido inferiores a ningún rival. Pero creo que somos un equipo muy competitivo, somos un equipo que es difícil de ganarnos ahora mismo y que nos queda ese pasito, como siempre he dicho, para empezar a ganar, y creo que para empezar a darle la vuelta a todo esto.
El partit contra el Ferencváros, recordem, serà dijous quan quedin 5 minuts per les 7 de la tarda.
I no deixem de parlar de futbol, ara però futbol internacional, per referir-nos a unes declaracions del president del Brescia italià, Massimo Cellino, sobre el jugador del seu mateix equip, Mario Balotelli, i que han generat una gran polèmica, bàsicament perquè s'han entès clarament com unes paraules racistes, Montse Raya.
Sí, posem-nos en context. El davanter italià d'origen ghanès, Mario Balotelli, de 29 anys, va arribar aquest estiu al Brescia. Des del seu retorn a Itàlia, Balotelli ha estat víctima d'atacs racistes en el partit de Lliga que van jugar a Verona. Alguns aficionats ultras li van dedicar a Balotelli cants racistes i el jugador del Brescia va llançar-los enfurismat una pilota a la grada. A nivell esportiu, Balotelli ha anotat només 2 gols en 7 partits de Lliga que ha jugat. El nou entrenador del Brescia, Fabio Grosso, va fer fora Balotelli de l'entrenament la setmana passada perquè l'acusava de falta de ritme i d'intensitat. I ja arribem ahir al vespre, després d'una reunió de la Lliga Italiana, el president del Brescia, Massimo Cellino, surt a la sala de premsa i un periodista li pregunta què passa amb Balotelli. Cellino respon així.
Balotelli cosa ci dice, presidente? Tutto rientrato?
Che nero, cosa vi devo dire? Che sta lavorando per schiarirsi, però c'ha le nostre difficoltà. Cosa vuoi dire?
Doncs Cellino que diu que què passa amb ell, que és negre i que està mirant d'aclarir-se, però li és molt difícil. Només uns minuts després, el Brescia, que es veu a venir un tsunami de crítica, s'afanya ràpidament a fer un comunicat en què diu que les paraules del president són una broma, que s'ha malentès, i que l'objectiu de les declaracions de Cellino era desdramatitzar l'exposició mediàtica excessiva de Balotelli i protegir-lo. El cert és que Cellino l'acusa majoritàriament de racista, però també d'incompetent i de cretí. Sigui una frase racista o bé una broma dolenta, el president del Brescia ha quedat ben retratat.
11 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem ara de waterpolo perquè avui gran partit a la piscina de Can Llong, a Sabadell. El campió de la Champions s'enfronta amb el campió de la Copa LEN. En joc, la Supercopa d'Europa Femenina de Waterpolo. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Club Natació Sabadell es juga el títol amb l'Horizonte de Catània. L'equip català haurà d'oblidar-se dels últims partits que ha disputat i mentalitzar-se per aconseguir un nou títol.
Setmana 100% europea pel Sabadell, que avui comença amb la Supercopa i que culmina el diumenge amb la fase de grups de la Champions, que dona accés als quarts de final de la competició. La recepta al vestidor vallesà és molt i molt clara, ambició i motivació màximes. En parla la boia, Maica García.
Molt motivades, amb ganes. Al final aquesta és la setmana amb mayúscules que portem esperant, doncs, això des del setembre que vam començar a treballar. I bueno, és un canvi de competició. Al final passem de la Lliga a Europa, que també és un plus de motivació, un plus de waterpolo diferent, jugadores, equips, o sigui, és canviar una mica tot.
El Sabadell vol aixecar la quarta Supercopa de la seva història davant un equip que és un clàssic del panorama continental, però que ha passat alguns anys d'ostracisme esportiu a Europa. Fa algunes temporades que ha tornat a col·locar-se entre els grans, té 8 títols de Champions al seu palmarès, però només una Supercopa Europea. És un equip aquí, l'equip vallesat té ben estudiat. El partit és a 8:15 del vespre a Can Llong, escenari talismà per l'equip català que busca ser l'únic equip d'Europa amb 4 Supercopes.
L'Agència Mundial Antidopatge ha rebut l'informe del seu comitè de seguiment on li reclamen l'exclusió de Rússia de tots els esdeveniments esportius en els pròxims 4 anys. Això vol dir que la delegació russa quedaria fora dels Jocs Olímpics de Tòquio i també dels Jocs d'hivern de Pequín 2022, una mesura molt dura, però que en part ja es va aplicar als Jocs Olímpics de Rio. En l'informe que s'ha publicat aquesta matinada es deixa clar que els russos han amagat al comitè de seguiment de l'Agència Mundial Antidopatge controls positius i n'han manipulat d'altres.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts seran les 3 de la tarda. El Barça d'en Bol juga avui el que probablement, Jordi, és el partit més complicat que té a la Lliga Asobal. Juga a la pista de la de Mar de Lleó.
El primer contra el segon de la classificació. Un equip, el català, que ha guanyat els 11 partits que ha disputat en aquesta competició contra un altre, el castellà, que suma 10 victòries consecutives i només va perdre la primera jornada contra el Bidasoa. És a dir, que avui està en joc el liderat. A més, i com a ingredient afegit, a la de Mar l'entrena Manolo Cadenas, que va ser el tècnic del Barça abans de Xavi Pascual, que era el seu ajudant. El Barça té la baixa d'Aaron Palmerson, amb un esquinç al turmell del peu esquerre. En canvi, recupera Víctor Tomàs, ja recuperat dels problemes que tenia al genoll esquerre.
Bé, estic bé. Vaig tenir una setmana en la que tenia bastantes molèsties. Feia mal per fer vida normal, però la veritat és que amb el tractament que hem fet aquí amb els serveis mèdics estic molt millor i preparat per ajudar l'equip.
Un partit, una setmana molt important per al Barça. Si avui posa en joc el liderat a l'Asobal, el cap de setmana farà el mateix amb la Champions. Jugarà a la pista del Paris Saint-Germain, amb el qual està empatat a punts al capdavant de la classificació del seu grup. Víctor Tomàs ho valora.
Bueno, és una setmana molt important per nosaltres, amb dos partits fora de casa molt durs. No diria que és una setmana clau o crucial, però sí que és una setmana molt, molt important.
I parlem ara de bàsquet, no precisament de bones notícies. El centre parroquial, la mítica pista del Club Bàsquet Sant Josep de Badalona, tancarà les portes a partir de dissabte que ve. Així ho ha comunicat dilluns passat l'arquebisbat de Barcelona, que és el propietari de l'edifici, el Club Badaloní Pol.
Sí, així és, i si no hi ha un gir radical en les properes hores, un dels temples del bàsquet català, considerat bressol d'aquest esport a casa nostra, serà desnonat dissabte. Dilluns 18 de novembre, és a dir, fa tot just una setmana i amb 10 dies de marge, l'arquebisbat de Barcelona comunicava al club que havia de deixar les dues pistes on concentra l'activitat esportiva des de fa gairebé mig segle. El motiu principal seria un informe tècnic de l'Ajuntament de Badalona que revela la falta de llicència d'activitat. També, i segons explicava el portal informatiu Tot Badalonès, l'arquebisbat planeja des de fa mesos fer una remodelació del centre parroquial per reconvertir-lo en una cadena de gimnasos o en una residència per a gent gran. El tancament afecta una vintena d'equips de bàsquet, una desena de clubs de patinatge i 4 equips de l'Associació Esportiva Badalonès. Això es tradueix en gairebé 300 persones, entre jugadors i entrenadors, obligades a deixar el pavelló. La solució? Ahir als micròfons del Tot Costa, el director esportiu del club i exjugador de l'ACB, Ferran Lavinya, parlava de propostes poc concretes per part d'Ajuntament i l'Arquebisbat. El sentim.
És a dir, l'Ajuntament intenta resoldre aquesta situació aportant doncs, una solució, que és que hi ha una possibilitat d'un emplaçament on es podria construir a dia d'avui un pavelló, i el bisbat, perquè nosaltres marxem, ens dona el Carmelet de que ens fa una proposta que ens donarà uns diners perquè es pugui construir un pavelló, que serà municipal i tal, tal. Però quan entrem en el detall, ens en podríem anar a 4 o 5 anys vista, si és que això passa, perquè haurien de passar diverses casuístiques.
Des que el club va saber la notícia, les mobilitzacions no s'han aturat, sobretot a les xarxes, amb el hashtag Sant Pep no es toca. Aquesta tarda, a partir de les 5, està previst un acte de protesta a la plaça de la Vila per evitar el tancament del pavelló.
I encara en relació amb el bàsquet, el Baxi Manresa va anunciar ahir el fitxatge del base Alexander Zvetkovic en substitució del lesionat Frankie Ferrari.
El serbi arriba amb un contracte temporal fins que Ferrari es recuperi. El jugador viurà la seva segona etapa amb el Baxi Manresa. La primera va ser la 2016-2017. La temporada passada va jugar al Breogán i actualment ho feia a l'Igokea de Bòsnia.
I encara una cosa més. La policia espanyola ha detingut avui 9 persones implicades en la manipulació de partits de futbol entre primera, segona i tercera divisió. Entre els detinguts hi ha els ex del Reus, López Garay i Pichu Atienza, que haurien cobrat una prima de tercers per guanyar un Reus Valladolid. També l'ex del Depor, Íñigo López, i l'expresident de l'OSCA, Agustín Lasaosa.